Notícies Migdia, amb Núria García.
Quarts de dues, el govern municipal avança en un dels seus objectius, posant solfa als polígons industrials de Sabadell per atraure inversió. La Junta de Govern Local ha donat llum verda a la licitació del Pla de Reforma Integral de Can Roqueta, que ha de començar a executar-se a final d'aquest any. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, ha apuntat alguns dels canvis en matèria de mobilitat que patirà la zona.
La renovació i modernització inclourà les dues rotondes que ja existien provisionalment, la seva millora, després es reduirà l'amplada dels carrils de circulació per reduir la velocitat, augmentarà el nombre d'aparcament de vehicles, s'introduiran passos de vianants per tal de millorar l'accessibilitat de les persones i es crearà un tram de carril de bicicleta.
El projecte, amb un cost superior als 2 milions d'euros, es finançarà en la major part gràcies a una subvenció d'1,7 milions atorgada per la Diputació de Barcelona. És previst que les millores a Can Roqueta estiguin enllestides al setembre de l'any vinent.
Titulars.
Prendrà una decisió sobre el nomenament de Juanjo Cáceres com a assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació. És el temps que té la Comissió d'Ètica Pública per emetre un dictamen sobre si hi ha incompatibilitats entre el nomenament i el fet que Cáceres sigui l'actual parella de la tinenta d'alcaldessa Marta Morell. El portaveu de l'executiu local, Pol Gibert, ha dit que acatarà la resolució de l'organisme, digui el que digui.
Hi ha un principi d'innocència, diguem, que està per sobre del que dictamini. Evidentment, la consulta fa proactivament el propi govern per tenir una opinió sobre el tema, no? I, evidentment, en funció de que dictamini la comissió, doncs fa una decisió o una altra.
Cáceres, que és doctor en història, ha estat designat per assessorar Morell en l'àmbit de memòria històrica, que també depèn de la seva tinença d'alcaldia. Ciutadans, amb el suport d'Esquerra i la Crida, ja van anunciar divendres que portarien el tema al mateix organisme perquè pogués determinar si hi havia o no incompatibilitats. I en esports, el Sabadell s'ha interessat en el retorn de Manu Lanzarote, una de les estrelles de l'equip, durant l'última etapa a segona A. L'atacant té encara contracte en vigor a l'Índia, el que pot dificultar unes negociacions que, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, estarien força avançades. Ahir, per cert, el centre d'esports va perdre 1-4 contra l'Alçat Catarià, el primer amistós de la pretemporada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. I comencem per la previsió meteorològica de la mà de l'Abel Flores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem setmana amb un temps força tranquil. El cel serè que ha de dominar durant bona part del dia, amb només alguns intervals de núvols baixos que podrien aparèixer de cara al vespre i especialment a nit a prop del litoral. Poca cosa en conjunt. Així doncs, una jornada tranquil·la, però també amb temperatura més alta. Avui la màxima podrà arribar de nou als 27-28 graus, fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona, i la sensació aixafogó també avui serà més alta. La humitat serà més elevada que la que teníem, per exemple, ahir, especialment, com dèiem, de cara a la tarda i vespre, quan fins i tot es podrien arribar a formar aquests núvols que comentàvem. Però en conjunt, doncs, una jornada plenament i típicament estiuenca. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I sembla que de cara a aquesta setmana i les següents ens esperen algunes jornades de vagues al transport públic. Ens ho explica des del Transmet David de Toro. Molt bon dia.
Doncs molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot advertir que des d'avui dilluns 29 de juliol i fins diumenge 1 de setembre, per treballs necessaris per la posada en marxa de la nova estació d'Ernest Lluch i de millora de via, quedarà sense servei de metro el tram de la línia 5, la línia brava, comprès entre Collblanc i Can Vidalet. TMB ha habilitat un servei especial de bus que fa el recorregut sense servei de metro. I fins al 30 d'agost també hi ha talls per obres de millora a les línies de metro 1 entre Clot i Fondo i línia 2 entre Paral·lel i Sagrada Família. Més informació i alternatives de transport al web i l'app de TMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. La resta de línies de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen però sense incidències destacables, amb normalitat, per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen els diferents operadors. I finalment, informar que en principi tenim convocada vaga pel sindicat CGT el dia 31 de juliol a Rodalies de Catalunya. N'hi haurà aturades parcials de 12 a 4 de la tarda i de 8 a 24 hores de la nit, amb un 40% del servei habitual. La resta del dia serà el servei normal. I de moment això és tot des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora només hem de destacar alguns problemes de l'AP7 a conseqüència d'una avaria. Es registren 4 quilòmetres de retencions al Papiol en sentit Martorell i també per enllaçar amb la B23.
La notícia del dia.
Més de 2 milions d'euros per millorar el polígon industrial de Can Roqueta. El gruix més important de les inversions aniran destinades a potenciar la mobilitat de la zona, tant pel que fa al vehicle privat com al transport públic. També es garantirà que el polígon sigui més atractiu, més segur i més responsable amb el medi ambient. Can Roqueta, per cert, veurà com comença a funcionar el nou centre logístic d'Amazon la pròxima tardor, en aquest cas a Barberà, a tocar de Sabadell. Pere Gallifà, molt bon dia.
Bon dia. La modernització i renovació del polígon se centrarà en tres eixos principals. El primer és el de la mobilitat i l'accessibilitat. Per això es construiran dues noves rotondes que actualment funcionen de manera provisional. També es reduirà l'amplada dels carrils per reduir la velocitat dels vehicles i s'augmentaran els passos de vianants. Alhora es crearà un tram de carril bici per connectar amb la part residencial, unes millores que se sumen a l'actual ampliació de la línia de bus i l'augment de l'aparcament. Ho explica el portaveu del govern, Pol Gibert.
Sempre que anem al polígon ens ho comenten els treballadors que és impossible aparcar a molts llocs perquè hi ha camions aparcats també fora dels diferents centres que hi ha per allà, amb la qual la millora d'aparcament és una demanda molt estesa, juntament amb la demanda de freqüència d'autobusos, que amb aquesta reforma i paral·lelament amb l'extensió de l'autobús doncs donem un pas endavant important amb la mobilitat que hi ha al polígon.
A nivell ambiental es canviarà la il·luminació per la de tipus LED, s'hi instal·larà una estació per mesurar el diòxid de carboni de l'aire i es substituiran els arbres en mal estat. Pel que fa a la imatge de l'equipament, es repararan els elements de l'espai públic i s'introduiran càmeres de seguretat, tot plegat amb un pressupost de 2,2 milions d'euros que detalla Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
El projecte compta amb un pressupost de 2,18 milions d'euros, dels quals 1,7 venen de la Diputació, 385.000 euros aniran a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell i 110.000 els aportarà a l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta.
Una subvenció, la de la Diputació, que va estar en perill de perdre's arran del canvi de govern. Finalment, i gràcies al toc d'alerta que va llançar Lourdes Ciuró de Junts per Sabadell, la licitació de les obres s'ha pogut engegar a temps i acabaran en 12 mesos.
Abans, però, de fet, després de l'estiu, la principal novetat del polígon serà la posada en marxa del nou centre de distribució d'Amazon. Unes instal·lacions que, per contra del que es va dir en un principi, no han de fer perill a la mobilitat del polígon entre Sabadell i Barberà.
Per aquest motiu, des del govern s'ha volgut desvincular les inversions a Can Roqueta del nou centre d'Amazon. De fet, asseguren que el trànsit més important de camions serà en horari nocturn, fora de les hores punta, amb una afluència absorbible per la xarxa viària del polígon. A més, tampoc hi haurà trànsit de furgonetes perquè no es tracta d'un centre de repartiment a domicili. Pol Gibert.
I amb les dades que hem pogut tenir nosaltres, que hem pogut parlar amb l'empresa i els tècnics, com bé heu pogut veure, han pogut estudiar, sembla que això no ha de passar. Sembla que no ha de passar perquè aquí la poca hi havia és que és un centre de distribució d'última milla, que és el centre finalista on surten furgonetes a diari, desenes, centenars de furgonetes cada dia. Aquesta era la por, això sí que podia col·lapsar el polígon com bé es temia, però el que sembla que ve aquí és una cosa molt diferent. És un centre logístic de camions que sembla que la mitja serà de 13 camions l'hora, en el qual perfectament ho pot assumir la infraestructura que tenim actualment, no?
El nou centre d'Amazon donarà feina a 230 persones els pròxims 3 anys. Estarà equipat amb elements d'última generació i serà el primer a Europa en tenir la tecnologia Pegasus, un sistema de gestió individual de les comandes a través d'una cinta transportadora totalment robotitzada. Les noves instal·lacions tindran una superfície de més de 28.000 metres quadrats, l'equivalent a 4 camps de futbol.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I el govern municipal ja ha tramitat oficialment la consulta sobre el nomenament de Juanjo Cáceres com a assessor de l'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació a la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament. L'organisme té un màxim de 2 mesos per emetre una resolució, tot i que s'espera que no exhaureixi tot aquest temps. En funció d'això, l'executiu decidirà si manté o no en el càrrec la parella de Marta Morell. Doctor en Història, Juanjo Cáceres ha estat designat per assessorar la tinenta d'alcaldessa en temes de memòria històrica. Unes funcions que seguirà fent mentre la Comissió d'Ètica no resolgui el contrari.
L'equip de govern ha decidit portar el cas a la comissió després de la polèmica sorgida en el ple de divendres. Malgrat que en la sessió anterior, on es va donar llum verd al cartipàs, ja s'havia aprovat el nomenament de Juanjo Cáceres, el debat sobre la modificació dels llocs de treball a l'administració local va portar Ciutadans a posar en dubte l'ètica de la designació. De fet, el partit taronja, amb el suport d'Esquerra i la Crida, van anunciar que portarien el tema a la Comissió d'Ètica Pública perquè dictaminés. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha criticat que s'intentessin barrejar dues qüestions que no tenen res a veure i ha assegurat que és el primer cop que es paralitza una modificació de la plantilla municipal.
És la primera vegada que nosaltres recordem que es bloqueja una modificació d'estructura tècnica després d'un cartipàs. Però és la conseqüència òbvia d'un cartipàs nou, no? Penseu que diguem, estem inclús en alguns casos canviant simplement el nom. O sigui, que el cap d'àrea de presidència social es digui com es diu el seu regidor, no es digui com es deia el regidor antigament, no? Vull dir, coses molt bàsiques. Això és el que es va bloquejar l'altre dia a l'Ajuntament.
Gibert ha responsabilitzat directament Ciutadans d'aquest bloqueig i ha apuntat que el partit d'Adrián Hernández no està fent mèrits per ser un aliat del govern.
La crítica que fem a Ciutadans en aquest cas és que barregi temes que no tenen cap tipus de sentit entre ells, no? I aquesta és la crítica que es fa per part del govern. A més, sabem que bloqueja en un punt que afecta treballadors directament i que no té cap sentit que es bloquegi per una lluita, diguem, amb un càrrec eventual. El resum és, Ciutadans ha venit a la política a regenerar la política i realment està bloquejant. I això, diguem, és el que no hauria de ser. I està votant, diguem, amb l'Esquerra Republicana i la Crida, que són els que tenen intenció evident de bloquejar el govern constantment en comptes d'afavorir-ho, i quan el que volien ells en teoria és ser soci preferent d'aquest govern, doncs sembla que de moment no van pel bon camí.
El portaveu de l'executiu local també ha lamentat que des d'alguns sectors estiguin interessats en obrir debats estèrils que perjudiquin el govern, com amb el tema de la pujada de sous o el fet que s'hagin aprovat 4 alcaldies accidentals durant el mes d'agost. Segons Pol Gibert, ells estan centrats en el seu objectiu principal, treure Sabadell de la paràlisi, en les seves paraules, en què ha viscut en els darrers 4 anys.
I sobre la retirada de la pancarta, una altra de les polèmiques dels últims dies, en suport als presos de la façana de Sant Roc, tot just després del ple de divendres, Pol Gibert ha defensat que el govern municipal s'ha limitat a complir amb una decisió majoritària de la Junta de Portaveus.
Em va sorprendre la seva preocupació pel debat quan la decisió de posar la pancarta en el seu moment es va prendre sense cap tipus de debat, ni públic ni privat. No hi ha cap acte que reculli un debat sobre col·locar o no col·locar una pancarta a la façana de l'Ajuntament. El que va voler fer aquest govern, i per això es va esperar un temps prudencial, és tenir aquest debat on pertoca, que és la Junta de Portaveus, que és qui decideix si es posa o no es troben pancartes o banderes o el que pertoqui a la façana de l'Ajuntament. Va tenir el debat, a part d'una moció de Ciutadans, com bé sabeu, i es va votar la moció favorable a complir la llei.
El portaveu de l'executiu local ho ha dit en resposta a un tuit de l'exalcalde Matías Serracant, en què acusava el govern d'haver tret el cartell tot just després de tancar el curs polític per evitar donar explicacions. Un minut per arribar al punt de 3:15. Canviem de qüestió i sortim a la comarca, perquè el govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha instat la Generalitat a revisar el model de finançament actual d'aquests ens. Tot i ser el que dona servei a més població, al voltant d'un milió de persones, és el que més reduïda ha vist aquest 2019 la dotació que rep del Fons de Cooperació Local que atorga l'administració catalana, prop d'un 3% menys en relació a l'any anterior.
Els consells comarcals es finançaran financien a través de l'anomenat Fons de Cooperació Local. Cada institució rep aquesta partida en dos trams, un de fix i un altre de variable, aquest últim en funció del volum de població de cada territori. El Vallès Occidental ha estat una de les comarques que en el darrer any ha experimentat un creixement demogràfic, juntament amb 11 més. Malgrat això, és l'àrea que menys diners ha rebut en proporció a la població atesa. El president del Consell, Ignasi Jiménez, s'ha queixat del que considera una injustícia i recorda que, tot i que la situació financera de la institució és bona, els consells han de prestar serveis cada dia de l'any.
Cada dia obrim la persiana i prestem serveis, i que aquesta situació, jo no sé quant de temps més la podrem aguantar. És veritat que la situació en aquests moments a nivell pressupostari i a nivell de tresoreria del Consell Comarcal és robusta, però em sembla que és profundament injusta i que, per tant, ens hem de situar juntament amb d'altres consells comarcals que som els més perjudicats per tal, doncs, de poder continuar endavant amb totes aquestes demandes, i volem que siguem finalment escoltats i que ens ofereixin alternatives.
Alternatives com, per exemple, una modificació del mètode que s'aplica per calcular el percentatge de participació en el fons o un increment de l'assignació que reben els consells en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat.
El que s'ha de fer és que la distribució de recursos sigui diferent. És veritat, i també s'ha de reconèixer, que no ajuda que portem 2 anys i mig sense pressupost per part del govern de la Generalitat i que, per tant, hi ha una congelació i una paràlisi en el que fa referència a l'acció pròpia de la Generalitat de Catalunya, que això es nota i molt en òrgans com amb institucions com ara el Consell Comarcal, i que, per tant, doncs, si no són capaços de tenir uns pressupostos, és difícil poder desencallar aquesta situació.
Des del 2011, les assignacions provinents del Fons de Cooperació Local que rep el Consell Comarcal han caigut un 21%. Així mateix, l'any 2015 es va suprimir el tram supramunicipal d'aquest fons, i que significava una via de finançament addicional per als ens comarcals.
Aquesta és la primera reivindicació que ha posat damunt la taula el nou govern comarcal que es va aprovar dijous passat.
Un executiu presidit per Ignasi Jiménez, que compta amb 3 vicepresidències i que està dividit en 5 grans àrees: serveis centrals, drets socials, territori i transició ecològica, desenvolupament econòmic, industrial i treball, i educació i formació, encapçalada pel regidor del govern de Sabadell, Manuel Robles. El president del Consell Comarcal opina que la nova estructura s'adapta molt bé a les necessitats del territori, tot buscant la màxima eficiència en la gestió.
És un govern que és més compacte, és més petit que el que teníem fins ara. Jo crec que també hem intentat distribuir, amb l'experiència que portem del govern de la passada legislatura, les funcions d'una manera molt més eficient. Jo crec que també es prefiguren quins són els àmbits importants que des del Consell Comarcal volem tractar durant aquesta present legislatura.
El nou cartipàs és fruit de l'acord de governs entre els grups del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem.
Informacions en format més breu. El Servei de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat ofereixen un nou horari coincidint amb la baixada de la demanda que es produeix en aquesta època de l'estiu.
Pel que fa a Renfe, els trens de la línia R4 passaran de forma més espaiada des d'avui fins al pròxim 25 d'agost, mentre que la R12, que passa per Sabadell Nord, mantindrà el seu horari habitual. En canvi, els combois dels catalans disminueixen la freqüència de pas a partir de dilluns que ve i fins al 30 d'agost. Transports urbans de Sabadell, la TUS, també s'adapta a l'estiu. Els nous horaris s'apliquen des del 15 de juliol fins l'11 de setembre.
Arrenquen les obres del Passeig de la Revolució al barri de Covadonga.
3 setmanes després que els veïns alertessin que les obres no havien començat quan tocava, avui les màquines ja iniciaran les obres per adequar el Passeig de la Revolució. Un retard en els permisos que havia de presentar l'empresa executora del projecte ha fet que arrenquin més tard del previst. Amb aquestes obres, el passeig es convertirà en la porta d'accés del centre al Rodal, tenen un termini d'execució de 2 mesos i mig i un pressupost de 260.000 euros.
Operació conjunta de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
Divendres a la nit, els 3 cossos policials van realitzar 3 inspeccions a bars ubicats al Passeig Espronceda i al carrer Doctor Balari. Com a resultat de les intervencions, es van realitzar actes per decomís de substàncies estupefaents, un acte administratiu per manca d'assegurança, i es van lliurar 3 citacions d'estrangeria.
I ara és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. La policia Policia Nacional va destinar 40.000 euros a confidents dels Mossos per obtenir informació sobre l'1 d'octubre.
El Ministeri d'Interior va pagar membres dels Mossos d'Esquadra per obtenir informació sobre els preparatius del referèndum. Durant el govern de Mariano Rajoy, la Secretaria d'Estat va autoritzar que s'utilitzessin fons reservats per descobrir si els principals comandaments dels Mossos estaven col·laborant amb la Generalitat. Gràcies a uns documents que ara el Ministeri d'Interior ha desclassificat per enviar-los a l'Audiència Nacional en el marc de l'operació Kitchen, han servit per saber la veritat de l'operació que investiga el desviament de diners públics.
La Junta Electoral Central imposa una multa a Quim Torra per falta de neutralitat durant la campanya del 28 d'abril.
La Junta Electoral Espanyola ha imposat una multa de 5.500 euros al president de la Generalitat, Quim Torra, per haver qualificat de nefast el 155 i haver recordat la situació de presó i d'exili de l'anterior executiu en una carta enviada als funcionaris de l'executiu en motiu de la Diada de Sant Jordi i durant la campanya electoral del 28 d'abril. Consideren que Torra no va garantir la neutralitat dels poders públics i que va fer un relat partidista.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima tancar les delegacions de la Generalitat a Berlín, Londres i Ginebra.
El Tribunal rebutja la petició del govern espanyol de tancar cautelarment les delegacions a altres països europeus. El Ministeri d'Exteriors va fer la petició a principis de juliol perquè considera que aquestes tres delegacions estan al servei d'un projecte secessionista inconstitucional. El Tribunal no ha entrat en el fons de la demanda i s'ha limitat a respondre a la petició de mesures cautelars que ha desestimat per extemporànies.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella a terminis, també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports està interessat en Manu Lanzarote. Adrián Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La direcció esportiva treballa per aconseguir el retorn de l'atacant català, que encetaria així la seva segona etapa com arlequinat.
La zona ofensiva és una de les prioritats pel Sabadell i Lanza encaixa en el perfil de mitja punta que buscaven, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell. Les negociacions són en marxa i hi ha bona predisposició per les dues parts. El jugador, però, encara té contracte en vigor a l'Índia i hauria de rescindir primer allà abans de tancar aquesta incorporació. Una altra tornada que sembla cada cop més propera és la de Jesús Olmo. Tot i l'interès d'altres equips, el Sabadell confia en incorporar aviat el central.
Un conjunt, el d'Antonio Hidalgo, que ahir va estrenar la pretemporada amb una contundent derrota davant l'Alçat, l'equip entrenat per l'ex-blaugrana Xavi Hernández.
En l'amistó jugat a Olot a porta tancada, l'equip catarià es va imposar per 4-1 gràcies a 3 gols al tram final, quan el Sabadell ja jugava amb un de menys per l'expulsió de Griego. A la primera part s'havia arribat amb empat a 1 al marcador, amb gol d'Edgar Hernández de falta directa. El partit va servir també perquè Aleix Coc tornés a competir mesos després de la seva lesió de gravetat.
Personalment jo, molt content, no? Després d'estar tants mesos sense poder jugar a cap partit i tal, i bé, la veritat que tenia moltes ganes, no? de tornar a sentir-me futbolista, poder estar amb els companys, estar dins un terreny de joc, i bueno, això és lo positiu, no? També una mica les sensacions meves amb el genoll, doncs que, bueno, de moment està responent bé també.
Coc va disputar l'última mitja hora ahir a les instal·lacions de Royal Bert. En clau grupal, el defensa tarragoní treu ferro a la golejada patida. L'Alçat prepara la Champions asiàtica i porta més setmanes d'entrenament, el que per a l'Eix Coc va ser decisiu ahir a Olot.
Ells anaven a un ritme superior, però és que és normal. Ells porten bastantes setmanes més que nosaltres entrenant, i nosaltres el que hem fet fins ara és molta càrrega, no? I això, vulguis o no, les cames se'n ressenteixen una mica. I, bueno, el que hem de fer nosaltres és l'aspecte físic i aspecte tàctic. Una mica el resultat és un, com tu dius, és un segon pla, no?
Avui la plantilla arlequinada ha tingut dia de recuperació, mentre dos dels nous fitxatges, els joves Aaron Rey i Aitor Pascual, han passat la revisió mèdica. El pròxim amistós de pretemporada serà dimecres a les 8 a l'Hospitalet. Avui, per cert, també podria anunciar-se qui ocuparà la plaça del Reus Deportiu a segona B. El millor posicionat en les últimes hores és l'Andorra.
El Sabadell Nord encet aquest vespre la pretemporada. L'equip de Quico Díaz prepara la seva segona aventura primera catalana. Ho fa amb 5 cares noves fins al moment, tot i que la plantilla no està encara tancada. A banda d'aquest fet, la principal novetat és que hauran d'entrenar lluny del seu camp.
Les obres de canvi de gespa del municipal de Can Uriac són en marxa. Això ha provocat que els 8 amistosos previstos per aquesta pretemporada siguin tots fora de casa. Pel que fa al dia a dia, els entrenaments els duran a terme al municipal de Campotxaner. El tècnic Quico Díaz explica així com afecta aquest exili forçat per les obres.
Ese es otro hándicap, ¿no?, que tenemos. Nos tenemos que trasladar fuera de nuestro campo esta pretemporada, con lo que conlleva, ¿no? Juega 6 partidos amistosos, 6-7 partidos, y la desgracia es que no juegan ninguno en casa, ¿no? Tienes que ir de fuera. No tiene por qué repercutir en nada, pero sí que es verdad que, bueno, estando en casa y trabajando en tu campo, pues tienes otra serie de cosas que, por ejemplo, ahora cuando te tengas que trasladar al campo llano, que allí no podrás tener.
El Sabadell Nord iniciarà avui la pretemporada amb diferents jugadors a prova que podrien completar l'actual plantilla. La idea de Quico Díaz és ampliar el número total de jugadors a 23 o 24, tenint en compte que alguns defenses, com Albert Quereda o Alejandro Alegría, arrencaran la Lliga lesionats. El primer amistós serà aquest cap de setmana al camp del Mercantil.
Per arribar al punt de les dues, la selecció espanyola de waterpolo ha tornat del Mundial de Guangzhou amb una medalla de plata a l'equipatge. L'equip de David Martín no va estar a l'alçada d'Itàlia a la final, perduda per 5 a 10.
Se li segueix resistint la medalla d'or al combinat estatal. Com les noies un dia abans, dissabte els nois van caure de forma clara al partit decisiu pel títol. Malgrat això, Sergi Cabanes, internacional de l'Estalpul Natació Sabadell, assegura que no canviaria la manera d'afrontar aquesta final.
Nosaltres vam morir amb el nostre estil, amb la nostra manera de fer les coses, i gràcies a aquella manera de fer les coses, doncs, ens va portar a la final, i vam morir com sabíem fer les coses. No ens va sortir bé, però tot i així vam sortir amb el cap ben alt, perquè no només vam perdre l'or, sinó que vam aconseguir la plaça olímpica. I això ens alleuja una mica per la temporada aquesta que ve, que té pinta de ser bastant, bastant dura i molt carregada de partits.
L'equip estatal masculí, per tant, va tancar el Mundial igual que ho va fer el femení, perdent la final, però amb una medalla de plata que és garantia de ser als Jocs de Tòquio l'any vinent. És precisament el que ha destacat la boia sabadellenca Maika García a l'hora de valorar el campionat. Assegura que un cop a Sabadell és més fàcil assimilar que han tornat a fer història amb aquest subcampionat del món, i a més la jugadora de l'Estalpul es felicita per tenir, com diem ja, el bitllet per Tòquio 2020.
Hem aconseguit també aquesta plaça olímpica, que també era molt important, i ens hem pogut treure sobre pressió durant aquesta temporada per poder anar a Tòquio, i és algo que ens dona una mica més de respiro, no? de tranquil·litat de cara a preparar aquesta Olimpiada. Molt feliç i molt contenta i orgullosa de tot l'equip, i ara pues, seguirem treballant per arribar el millor possible a l'Olimpiada.
Si la selecció masculina va claudicar la final contra Itàlia, el butxí de l'equip femení va ser als Estats Units. De les jugadores l'última temporada del club, Maggie Stephens i Kylie Neuschul, a més de l'ex del Natació Sabadell, Melissa Seideman.
I pel que fa al balanç de la natació sabadellenca que ha participat en aquest Mundial de Guangzhou, les lectures són contraposades. Adri, la natació artística ha tornat satisfeta amb el paper a Corea del Sud, especialment una Carbonell, mentre la lectura de la natació estatal i de Marina García en particular no és gens positiva.
Comencem per la cara més dolça d'aquest balanç mundialista. Són els 3 metalls, 2 argents i un bronze d'Ona Carbonell, que fan de la del Club Natació Sabadell la nedadora amb més medalles en mundials de la història. El regust és a la força molt dolç.
Crec que ha sigut un Mundial molt bonic, que tant en equip com en duo com en solo, doncs hem complert els nostres objectius. A part, doncs, hi ha hagut d'altres que ni pensava, com aquests rècords mundials, i que òbviament doncs, són molt benvinguts.
Aquest era el setè mundial per Carbonell i també el del debut de la sabadellenca Emma García, que no va poder trepitjar el podi a les rutines mixtes.
En canvi, Marina García ha tornat a Corea amb un regust més aviat agre després de caure a la primera eliminatòria de l'única prova que nedava.
Els 200 braçal, l'especialitat de la bracista del natació Sabadell, que va fer un temps 2 segons per sobre de la seva marca de classificació. García admet que no han estat uns bons resultats, però creu que li serviran de cara al futur.
Simplement, doncs això és l'esport, una vegada estàs a dalt, una vegada estàs a baix, i l'únic que s'ha de fer quan aquestes vegades que estàs a baix, doncs enfocar les coses de la millor manera possible, molt positiu, amb tot el que puguis treure del moment i mirar endavant, perquè la feina que s'ha fet aquesta temporada doncs està allà i serveix per l'any que ve, i totes les situacions que hagi pogut viure aquest any doncs ens serviran per l'any que ve, i això és amb el que em quedo.
El paper de Marina García, això sí, s'emmarca dins d'un mundial més que discret per la natació espanyola en línies generals, incloent-hi també l'ex del club Mireia Belmonte.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem! Aquí el Notícies Migdia d'aquest dilluns 29 de juliol que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.